Sarkozy ha estat el primer ex-cap d'estat de França empresonat.
Són les 12:04. Més notícies al punt de la una.
Més informació a ib3notícies.com. ib3 Ràdio. A Eivissa i Formentera, 93.7.
El dia, a Eivissa i Formentera, amb Laura Tur.
Molt bon dia, benvinguts i benvingudes un dia més al Dia Eivissa i Formentera. Avui és dilluns 10 de novembre, i avui començarem la setmana, com fem habitualment, amb la nostra tertúlia d'actualitat. Els dilluns ja sabeu que posam en comú alguns dels assumptes que han estat notícia en els últims dies, i avui tindrem aquí a la filòloga i escriptora Esperança Marí, també a l'advocada i vicepresidenta de l'Associació de Dones Progressistes, Desiree Ruiz Mostazo, i com sempre, completarem el programa connectant amb el nostre company, en Pepo Rubió, perquè ens expliqui tot allò que ha estat notícia a Formentera en els últims dies. Recordeu que ens podeu seguir al nostre Instagram amb l'usuari eldiapitiuses, i que si ens voleu enviar alguna notícia o compartir alguna situació que esteu vivint, ens podeu enviar un missatge de WhatsApp o un àudio breu al 619 11 96 97. 619 11 96 97. Per tot això i per molt més, ja tenim aquí a la nostra companya, la periodista Nieves García Gálvez. Molt bon dia.
Bon dia, Laura.
Tenim també el comandament tècnic, en Felipe Ruiz, que farà que tot això soni de meravella. I quan són les 12:05, és el moment, ja ho sabeu, de posar-nos al dia. Doncs ahir 6 minuts, i comencem aquesta repassada a l'actualitat parlant Nieves de platges, perquè a Eivissa ja n'hi ha 2 de tancades per despreniments. Es tracta de la platja d'Esbol Nou, que des de principis d'estiu està tancada, i també Cala Xarraca, des de les últimes plogudes.
Sí, el risc de despreniments a la platja d'Esbol Nou és tan alt que l'Ajuntament de Sant Josep va optar per una opció dràstica, mantenir-la tancada des de principis d'estiu. Un equip de tècnics està redactant un pla de consolidació. Escoltant Felicia Bocú, regidora de Litoral i Platges de Sant Josep.
Ellos están redactando un plan de actuación y yo pienso que pronto, ya ahora que hemos cerrado la temporada, empezaremos con los primeros trabajos.
Aquest municipi, el de Sant Josep, és el que té més costa de tota l'illa. El consistori ha demanat ajuda per consolidar els punts més perillosos.
Hemos enviado a Costas, el Costas del Estado, la situación a cual nos enfrentamos, pidiendo auxilio para poder estabilizar estos terrenos.
D'altra banda, des de mitjans d'octubre, gran part de Cala Xarraca també està tancada, ja que les darreres plogudes han provocat despreniments. L'Ajuntament de Sant Joan ha fet neta tota la platja, però hi ha 2 grans roques que estan a punt de caure, i el penya-segat on estan és de difícil accés. Sentim Carmen Rodríguez, regidora de Platges de Sant Joan.
Però tenim el problema de que n'hi ha unes quantes, 2 en concret, que estan molt perilloses i estan a punt de caure. No tenim manera fàcil d'accedir-hi, per tant, seguim mantenint la platja tancada i estem estudiant amb els tècnics a veure quina és la millor manera de fer caure aquestes 2 pedres.
Les fortes pluges han evidenciat una manca de manteniment pel que fa a la consolidació del litoral eivissenc.
I canviem ara d'assumpte, Nieves, i parlem de l'autovia de l'aeroport. Aquest serà també un dels assumptes que comentarem ara en temps de tertúlia, i és que el govern ha millorat el seu drenatge. S'ha fet un canal amb més capacitat i ja es treballa en la recopilació d'informació per dur a terme una millora estructural de la carretera.
Si es tracta del canal de drenatge, a la zona de l'hipòdrom de Sant Jordi s'ha ampliat la secció de la canalització de 0,5 a 1,2 metres, és a dir, més del doble, i s'ha recobert de formigó. Ho explica José Luis Mateo, conseller de Territori i Mobilitat Balear.
De tal manera que lo que se facilita es, por una parte, la resistencia del propio canal, porque se hace mucho más resistente a la fuerza del agua, y luego también, por otra parte, el que pueda llevar más agua a la vez según si se produjeran lluvias de ese calado.
També ja s'ha finalitzat la reparació dels danys produïts pels forts aiguats, i ara es treballa en la recopilació d'informació, com dèiem, per dur a terme una millora estructural de l'autovia.
Y ese problema estructural debe ser primero estudiado. Ya estamos recopilando todos los datos con los que podamos contar desde el momento en que se diseñó, que se construyó, los resultados posteriores, lo que ha ido acaeciendo a lo largo de estos años, y a partir de esos datos sí que lo que queremos es dar una solución definitiva.
El conseller ha destacat la bona coordinació entre les tres administracions que treballen conjuntament per trobar aquesta solució definitiva.
I obrim ara plana de successos, Nieves. De fet, és una notícia que hem sabut al llarg d'aquest matí, i és que un home de 46 anys ha mort aquest matí en caure d'un mur a la zona exterior del servei d'urgències de l'Hospital de Can Misses.
Sí, segons ha informat l'àrea de salut d'Eivissa i Formentera, els fets han tingut lloc cap a les 6 i quart del matí, quan l'home de nacionalitat espanyola s'ha assegut en un muret a la zona exterior d'urgències i ha caigut d'esquena des d'una altura d'uns 5 metres. La caiguda li ha provocat un traumatisme cranioencefàlic greu. El personal sanitari ha acudit immediatament a atendre'l i l'ha traslladat al servei d'urgències, on, malgrat els esforços per reanimar-lo, no ha pogut fer-se res per salvar-li la vida.
I, de fet, encara en clau de successos, la dona brasilera de 48 anys que va resultar ferida greu en el xoc frontal de dissabte a la carretera de Santa Eulària continua ingressada a la unitat de traumatologia i segueix estable dins de la gravetat, segons ha informat l'àrea de salut d'Eivissa i Formentera.
Sí, aquesta dona conduïa el cotxe on anava amb una altra dona de 39 anys, també brasilera i resident a l'illa, que va perdre la vida en el sinistre. El vehicle va xocar frontalment amb un altre cotxe en què viatjaven quatre persones que van resultar ferides lleus. L'accident es va produir a prop de Camp Marçà, un punt negre, on aquest estiu han mort tres persones per accidents de trànsit.
Déu-n'hi-do, tot un punt negre, efectivament, durant aquest any ho ha estat, sens dubte. I acabam amb una informació de servei, Nieves, perquè, atenció, si heu de circular per la ciutat d'Eivissa, atenció, perquè avui, dilluns, l'Ajuntament restringirà el trànsit entre les 3 i les 5 de la tarda per reparació al carrer El Savini i tendrà el desviament pel carrer Llucio Colassi.
Si es tracta d'una reparació urgent de la via amb treballs de fresat i reasfaltat al carrer de Tagomago abans de la Cruïlla amb el carrer El Savini. La intervenció és necessària, segons diu el consistori, per corregir l'enfonsament de l'asfalt i de l'etapa existent.
I ho deixem aquí, Nieves. Moltíssimes gràcies.
Fins després.
Fins després. Són les 12 i 11 minuts. Nosaltres ara fem una pausa per la publicitat i ara mateix anem agafant posicions aquí a l'estudi i en tornar a començar amb la nostra tertúlia d'actualitat aquí a IB3 Ràdio. Fins ara.
IB3 Ràdio és participació.
Hi ha coses tan comunes que no hi donam importància, però en tenen, i molta. Tenim una gran responsabilitat, amb nosaltres mateixos, amb els altres. Per això ens hem de vacunar contra la grip, perquè la grip ens afecta a tots. Vacuna't, vacuna'ls. Informa-te'n a infosalut.caip.es. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
Al Nautilus tenim balenes i sovint feim viatges interestel·lars, parlant de polinizadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podria dir Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Però que t'has llegit, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs.
A IB3 Ràdio, el dia, a Eivissa i Formentera. En comú.
Dotze i 13 minuts, ja tornem a ser aquí. Estava escoltant el dia Eivissa i Formentera, això és IB3 Ràdio, i com fem tots els dilluns, ja ho sabeu, començar amb el programa, amb la nostra tertúlia d'actualitat. Posem en comú alguns, només alguns, dels assumptes que han estat notícia en els últims dies, i avui els analitzam amb una dupla d'autèntic luxe. La filòloga, escriptora i exdiputada al Parlament de les Illes Balears, Esperança Marí, molt bon dia.
Molt bon dia i salut.
I tenim a l'advocada d'UGT i vicepresidenta de l'Associació de Dones Progressistes d'Eivissa, Desiree Ruiz Mostaza. Molt bon,
bon dia.
Dia. Com estàu?
Bé, molt sí, bé, per molt començar bé. La setmana, amb ànims.
Bé, així m'agrada. Escolta, quina força, quina
que
alegria.
Que no és com comença, no és com comença, és com acaba la setmana, però bueno, ja està.
Començant bé, però amb energia sí, i vale. Ànim, jo
sí,
crec que sí.
Una ja quan comença la setmana sí. Amb bon peu ja dic, mira, el pitjor ja està gairebé passat, eh?
I el soleillet també ajuda una
sí,
miqueta,
que ajuda,
no?
I tant que ajuda, sí.
L'ànim és,
sí,
és un altre.
Canvia, totalment. Sí. Començar un dilluns i que estiguis sol, tapat, mira que fa falta la pluja, però no és el mateix.
Tu pensa que si és diumenge ja has pogut anar a fer una passejada de pel bosc i has pogut trobar un parell de pebrassets,
ja està.
Això et dona energia per tota la setmana.
Efectivament, i si llavors te'ls menges encara més
encara
energia.
Més, encara més.
Exacte. Idò, Miram, parleu dels efectes de les pluges. Avui encara coetgem amb la carretera de l'aeroport, que torna a ser notícia. Ara ho comentàvem en titulars també, que s'estan finalitzant aquestes obres de reparació dels danys causats per les pluges que vam tenir en mitjans del mes d'octubre, finals de setembre, mitjans d'octubre, i el govern ara està recopilant informació per tal de donar una solució ja a vora, sí, definitiva, en el drenatge d'aquesta carretera, que sempre, sistemàticament, s'omplirà d'aigua quan plou. Començam amb la Desiree.
Jo volia fer una prèvia així, una mica, bueno, no sé si petita, perquè una vegada que obriga aquesta, potser no ens
ja
sortirem
no cal,
del tot.
Mira, com estem ja, a l'inici, no cal, no cal.
Qualsevol cosa. Jo volia recordar una miqueta l'origen de, bueno, que jo saps que sí que ho recordeu perfectament, però aquesta carretera no va estar, no va tenir un consens social, ni molt menys, sinó que va crear, jo crec que una de les grans polèmiques i mobilitzacions humanes que vàrem tenir, que hem tingut en aquesta illa, no? O sigui, la ruptura, jo crec que inclús va ser una ruptura social de qui estava de part de qui sí volia fer aquesta macroinfraestructura i qui estàvem una miqueta més pensant en tot el mal que efectivament va portar tota aquesta obra, perquè bueno, el moviment és veritat que es va enfocar molt a Canapalleva, que hem de recordar que aquesta família a dia d'avui són de Canapalleva i Canapalleva no existeix ja, o sigui que no té espai, on, o sigui, aquest vincle de la identitat d'aquestes persones amb la casa origen seva i tot el mal que va deixar, no? El mal, aquest sabó de boca com d'injustícia, com de que no calia aquesta macroinfraestructura per les necessitats que teníem real, que es podria haver adaptat d'una altra manera, no? Els redactors del projecte jo crec que podrien haver tingut una miqueta més d'acord, una miqueta més d'humanitat i haver fet una infraestructura més adient per la nostra illa i per les nostres necessitats, i que tants d'anys després estiguem encara com si hagués estat una obra maldita i que encara a dia d'avui estem pendents de que es repari aquest... O sigui, em sembla com molt dur per totes aquestes famílies afectades i tots els que estàvem al seu entorn, el veure com es van fer coses d'una manera com molt, 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 molt forçosa. Totes aquelles imatges que recordareu dels geos i aquells... no me'n recordo ara com eren, aquells que van tot de negre, dels guàrdies civils. O sigui, tot aquell despliegue de forces de seguretat de l'Estat per mort de reduir el moviment social que s'havia creat i demés, i que d'allò estem a dia d'avui encara amb aquestes coses que dius, escolta, si ho has de fer, ho fas ràpid, el millor possible, i no sé, i que no quedi tot, encara el rascol aquell de dir, és que no s'haurien de fer les coses com es varen fer, no? I que, bueno, no sé, em sembla que és molt trist. I avui llegint la notícia ho he recordat i he pensat, com no, que bueno, que a vegades la història és molt capritxosa.
Moltes gràcies, Esperança Maria.
Sí, jo penso que sí, a més, vull dir, si la tristor hagués quedat amb la construcció, mira, encara pensaries, mira, encara, però resulta que aquesta tristor jo penso que continua, perquè cada vegada que plou allò s'inunda. Per tant, jo penso que no és ja que s'haguessin fet unes infraestructures fora mida per Silla d'Eivissa, i com tu bé deies, hi havia moltes altres maneres de solucionar el tema de la mobilitat i de les carreteres, com s'ha vist que es pot fer. Però clar, sempre hi ha interessos d'aquestos que no saps exactament en què obeeixen, les empreses que s'estalvien o deixen d'estalviar, quin benefici treuen que no acaba d'estar clar, etc. I llavors surten els problemes que tenim. Perquè no és que s'inundi quan plogui, és que dimarts passat van caure 30 litres i també ja la van tancar. Jo ho sé perquè no he vist molt lluny i per tant en seguida sap la notícia. Per tant, vull dir que és patètic. I el que jo trob trist és que hi ha una notícia avui en premsa, que no sé si a vegades m'ho prenen el pèl, que en compte de dir, per exemple, s'ha trobat una solució per arreglar d'una vegada les inundacions en el túnel de l'aeroport. La notícia és, s'està pensant en buscar una solució per arreglar aquest problema. Per tant, això és una presa de pèl, jo penso, sí, perquè estem allà. A més, varen pagar una fortuna. No és que varen pagar una fortuna, seguim pagant una fortuna cada any per aquestes autopistes, que ningú es pensi que els tenim pagades. I jo em pregunto, qui paga o qui pagarà aquests túnels de desaigüe nous que s'han de fer? Qui paga aquest túnel de drenatge, que està molt bé, que s'hagi fet de l'hipòdrom de Sant Jordi, que estava tot allò inundat? Qui paga això? Qui pagarà l'ampliació de tota la xarxa de clavegueram perquè el túnel de l'aeroport pugui drenar bé l'aigua? Aquí això és el que em preocupa encara, perquè clar, la notícia parla de les administracions. Jo quan llegeixo administració vol dir administració pública, i això me sembla que és una concessió. Per tant, això m'agradaria molt que sortís en les notícies. Qui paga aquestes obres que ja s'haurien d'haver fet en el moment en què es van fer i que ja va ser una presa de pèl col·lectiva per Silla d'Eivissa?
Aquest sobrecost, no?
Sí, clar, és un sobrecost perquè,
ja, més, ja,
perquè, perquè ho fas malament quan la construeixes, si no, no hi hauria un sobrecost.
I a part, no em queda clar, perquè s'ha fet aquesta obra, aquesta canalització, aquesta ampliació de la canalització de mig metre a una mica més d'un metre, és a dir, més del doble, s'ha recobert de formigó, però per altra banda es parla de que el govern està recopilant informació per donar una solució definitiva en el drenatge. Per tant, no sé si aquesta serà la solució definitiva. Dos?
Són dos punts diferents, entenc jo. Jo ho dic perquè m'ho vaig estar mirant. Una és la zona de l'hipòdrom de Sant Jordi, just sortint del poble, que allí és quan ja hi ha una rotonda elevada i que baix ja hi ha també passa l'autopista, per dir-ho així. Això es va inundar tot i s'hi va treballar bastants de dies. Per tant, això jo entenc que és allà on ja s'ha fet un túnel de drenatge més ampli i que aquest túnel s'ha tapat, supos que per protegir que no hi vagin altres coses, però que queda per arreglar tot el túnel que ja hi ha més arribant a l'aeroport, que és aquest que l'aigua puja però molts de metres perquè no hi ha sortida, o sigui que hi ha sortida és molt petita, perquè només hi ha la sortida que dona peu, això és el que deia l'Ajuntament de Sant Josep, la mateixa sortida que té de drenatge el municipi, per tant no pot absorbir una quantitat d'aigua així.
No, està claríssim.
Jo crec que són solucions molt improvisades arrel de bueno, és que l'UME també va venir i va dir, escolta, però què estàu fent això, com pot ser, perquè no són 30...
Túnel sense drenatge.
Clar, però clar, suma, és que jo m'imagino, sí, no? Aquells operaris que venen de fora tal i diuen, uau, Eivissa, bueno, mira, és una llàstima venir per aquest desastre i demés, però arribar i dir, hola, però això com pot ser? Com pot ser que no hagi de drenatge, no? I jo crec que potser les mesures que s'estan implementant ara són aquestes improvisades, que potser algú de suma va dir, escolta, però com a mínim podria fer això, no? I clar, i ara s'està revisant perquè d'aquí a que tinguin una solució definitiva pots pensar. Jo crec que és important el tema de fiscalitzar tant tema sous com depurar responsabilitats de, perquè clar, aquí no només són decisions polítiques i no, potser també tècniques, no? Escolti, és que hi ha coses que no se poden deixar a mig fer perquè després la repercussió òbviament, bueno, és que està a la nostra vista des del primer dia, no?
I sobretot el que deia abans també en Esperança, no? Quan es parla de que seran ses administracions ses encarregades, després aquests sous d'on provenen. Està ja, claríssim,
clar, jo penso
no?
que sí, que s'ha de tenir molt present. Deixa'm afegir un apunt. Tant. Aquest dia parlàvem amb un dels tècnics municipals de l'Ajuntament de Vila, no de Sant Josep, i clar, me comentava, i ho dic així perquè si serveix de reflexió també, de que després de les pluges que van tenir i que es va inundar tota aquella part de la ciutat de Vila, uh-huh. i que hi va entrar fang també, que llavors s'ha rentat aquest fang a força d'aigua, amb mànegues d'aigua s'ha anat rentant. Tot això va a la xarxa de clavegueres i aquest fang es solidifica dins les xarxes de clavegueres. Ho dic perquè ells estaven preocupats perquè s'hagués fet així. Què passa? Si entres fang dins les clavegueres, aquestes òbviament es redueixen i per això quan va tornar a ploure ara ja hi havia dificultats perquè les clavegueres funcionassin millor. Per tant, alerta aquí també com es feien les coses. Mm.
Absolutament. Us ve de gust que parlem d'aquest cens que ha elaborat Creu Roja sobre els assentaments d'infrahabitatges que tenim a l'illa d'Eivissa?
Bueno, és un
n'hem
drama.
De parlar.
Sí, n'hem de parlar, està clar.
1.200 persones han comptabilitzat que viuen en infrahabitatges aquest estiu. Que vivien en infrahabitatges aquest estiu. La xifra es redueix en els mesos de temporada baixa, però es redueix menys que anys anteriors. Per tant, és una població ja estable i de tot s'any. I hi ha un titular que han deixat els responsables de Creu Roja que jo realment m'ha deixat sense paraules en el pitjor de sentits, i ara m'entendreu, que és que Eivissa exporta un model de sensellarisme. Déu-n'hi-do, em pareix un titular molt colpidor i que ens ha de fer reflexionar, perquè és evident que aquests assentaments no només són aquí a Eivissa i s'estan repetint també a altres punts de la península, també a Mallorca, però el fet de que Eivissa exporti aquest model és el que crec que, si en altres qüestions podem estar orgullosos d'exportar el nostre patrimoni des de, sens dubte, a exportar un model de sensellarisme no ens hauria de fer sentir mica orgullosos. Esperança, Marí.
En veritat que no és un motiu d'orgull de transmetre aquest tipus de models. De tota manera, jo crec que Eivissa, per molta gent, cada vegada és menys un model per sentir-se orgullosos. Crec que no fem les coses o no acabem de fer les coses bé. Ara, el fet, sí, jo m'estava revisant aquí les xifres, hi havia 1.200 persones en el mes de juliol, 655 infrahabitatges, dels quals ara encara es mantenen aquí a Eivissa un 31%, amb 220 habitatges d'aquest tipus. Clar, això contradiu una mica també les notícies que havien comentat aquí des de la delegació del govern, que deia que la gent que arribava aquí en condicions, diríem, no legals, només era un lloc de pas, sinó que continuava. Jo penso, per què? Vull dir, jo aquesta informació la trobo una mica contradictòria. En part, penso que sí, que hi ha tota una sèrie de gent que continua, però si tu arribes a un dels llocs en què se't ven, si imatge que es ven, és que és dels millors del món i que hi ha feina per tothom, perquè te n'has d'anar d'aquí si has arribat en el paradís, com aquell que diu. Per tant, aquesta gent es queda aquí, una part d'aquesta gent es queda, i això ho hem de tenir present, i que llavors, clar, recau i cau en feines molt precàries que el poden mantenir una sèrie de mesos a l'any, però que ni molt menys li donen per un habitatge, ni una vivenda, ni res, i que per tant cau aquí. Per tant, són gent que viu en feines precàries durant uns mesos, però que tampoc no té on anar, perquè tampoc el panorama no millora, i que per tant queda aquí. I això ho hem d'assumir-ho.
Desiree Ruiz Mostassa.
Sí, jo em preocupa que les dades, o sigui, entenc que quan s'oficialitzen unes dades s'ha de fer un recompte, i allò em preocupa que s'hagin quedat curts, sincerament, perquè 1.200 persones són moltes, però clar, potser són moltes, però també s'han mogut, o sigui, jo no sé si, no sé exactament com han fet l'estudi i han arribat a aquestes xifres, però allò em sembla que són petites pel que realment hem vist, perquè ho veiem passant per les carreteres, o sigui, és que ja és en qualsevol banda, no? O sigui, és una mica dramàtic, i com que ens estem acostumant, estem normalitzant, tenir això, la vista de dalt Vila, quan passes per la ronda, per la E10, que veus els assentaments, o sigui, l'assentament, la Posidònia, la cant que està, que dius, escolta, part de la nostra, del nostre patrimoni, el que feies tu referència abans, dalt Vila al fons, no? I tens allà just a la dreta tots els assentaments que dius, és que aquesta foto ja l'hem naturalitzat, no? O sigui, passes pel davant i dius, ai, mare meva, però ja és com que, bueno, això, hem perpetuat una situació que des del inici era una urgència però absoluta que hauríem d'haver parat, però molt més ràpidament, no? O sigui, ara el problema ja ha crescut tant, ho hem parlat en altres tertúlies, no? Que és veritat que ja quan ja es fa endèmic el problema ja és molt més complex de, i és un problema que òbviament és polièdric i s'ha d'afrontar des de diferents aspectes i, bueno, crec que cada vegada serà més complicat, com és evident, no?
De fet, és que en Alfonso López, de l'Observatori Social, que és qui ha elaborat també aquest estudi juntament amb Creu Roja, diferenciava el perfil segons el tipus d'habitacle, no? Per exemple, les persones que viuen en vehicles, com per exemple autocaravanes, que en general tenen feina, i aquells que estan en habitacles molt més precaris o barraques directament, o tendes de campanya, etc., que són persones que sí que tenen una situació més vulnerable. És a dir, que hi ha aquest perfil de persona que té un contracte de feina però no es pot permetre un habitatge tradicional, no? I directament persones que tenen una situació molt vulnerable, però sempre ho posem damunt la taula, no? El fet que moltes d'aquestes persones tenen un contracte de feina, de vegades no només una feina, sinó diverses, i tot i així no poden accedir a un habitatge, no?
I famílies, perquè clar, estem pensant en les treballadores i els treballadors, però no estem pensant, o sigui, en tot el seu entorn, correcte,
que també hi viuen,
i les persones majors que poden ser que siguin també dependents d'aquestes persones que estan fent feina i que estan en una situació de vulnerabilitat independentment de que estiguin fent feina o no, no? O sigui, és que és dramàtic perquè el fet de tenir una feina no et garanteix el tenir una qualitat de vida mínima amb uns recursos mínims que et donin un habitatge bueno, com pertoca.
Sí, jo penso que s'ha parlat molt i n'hem parlat aquí, però també en general se n'ha parlat molt de tots els sectors, però crec que se'n parla a vegades més com a excusa que no com a una intenció real de voler arreglar el problema. M'explic, sempre que s'ha parlat de tota aquesta gent que viu en aquest tipus de vivendes, tipus barraques, o que mal viuen així com poden, sempre s'ha parlat com a excusa, jo crec, per llavors fomentar o defensar els nous projectes urbanístics. Clar, vull dir, perquè tu t'has agafat sempre aquesta gent, hem de fer vivenda, no tenim vivenda social, per tant hem de construir, hem de fer més vivenda. Però clar, no és això. Vull dir, si no abordes el problema des de diferents angles, i com deu d'altres mateixes, per exemple, en què cobra aquesta gent quan treballa, que l'obliga a viure amb aquestes condicions, encara que tingui una feina. Si tu aquest problema que s'ha fet, i s'ha fet des de moltes perspectives, només s'ha agafat com a excusa per urbanitzar, però no per solucionar realment el problema, a mi és allà on jo sempre he intentat posar el toc d'atenció. Anem alerta en justificar segons què, perquè l'únic que estàs fent és donar peu a un problema encara més greu, que és urbanitzar més. Si urbanitzem més, que feim més feines en precari i el problema creix per un altre costat. Per tant, jo per això poso una mica el toc d'atenció. Si s'han de fer una sèrie de vivendes amb uns preus especials per la gent que té també unes condicions de vida més precàries, s'han de fer. Però s'han de fer amb aquests paràmetres, però no com a excusa a fer decrets on urbanitzar en rústic, ampliar totes les zones urbanes, etc. Que és el que està passant ara amb aquesta nova onada urbanística. A mi em fa por, perquè a vegades aquests temes que són tan sensibles només s'agafen d'excusa per fer demagògia, i per això penso que hem d'anar molt alerta.
Totalment. Jo també volia recordar la responsabilitat que han de tenir també les empreses que se n'aprofiten d'aquest model turístic que tenim i que després no assoleixen la responsabilitat també que els hi pertoca. Quan, jo crec que una vegada ho ha comentat, no? Allò em sorprèn molt el sindicat UGT, com tenim treballadores i treballadors que de tota la vida li han subministrat l'empresa, l'hotel on han estat fent feina, habitatge, amb unes condicions molt precàries, totalment. Però és un habitatge que tens ben per segur. En el moment que ara canvien tots de direcció, que canvien, que es compren, que se't joguen, que bueno, ja sabeu com va tot aquest negoci hoteler, s'incorpora una nova societat, que és qui explota el negoci, i modificar aquesta condició, i no hi ha allotjament. Clar, això és a Eivissa i a Formentera, és una condició essencial del seu contracte, perquè hi ha molta gent que no vindria o ha deixat de venir perquè no té allotjament. Què passa? Que a l'administració de justícia, els jutges, tant aquí a Eivissa com a Palma, al Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, consideren que aquesta no és una condició essencial del puesto de feina i ens estan rebutjant tant aquí les demandes que estem posant com els recursos que després presentem a Palma. Clar, si no tenim tampoc suport per part de la judicatura...
M'estan dient que el sistema judicial ajuda el sistema hoteler.
Correcte. Bueno, no és que ajuda, és que, òbviament, té un fonament com més... Sí, o sigui, jo crec que potser en altres indrets d'Espanya no té aquest pes que potser té aquí, però òbviament...
Aquí és fonamental.
Absolutament, o sigui, absolutament, i que el treguin...
No, bueno...
Això és perquè...
Una justícia més que volia compartir.
Sí, no, està molt bé l'observació.
No he acabat ni de fer la pregunta perquè he pensat.
Està molt bé l'observació. Passa que jo també penso que aquí també fallam naltros, perquè tu tens un parlament allà on legisla. Per tant, tu hauries de legislar que això s'arreglés. Perquè, clar, parlam d'aquell sistema hoteler, diríem, de família tradicional en què donaves allotjament als teus treballadors, que quan hi ha tota la reforma hotelera per poder ampliar de categories, etc, tot això s'elimina per poder ampliar metres d'habitacions, etc. Correcte, però tu tens també una capacitat legislativa per dir, molt bé, fasseu això, però és com de tenir 50 habitacions, doncs en tens 40 i 10 pels treballadors. M'explic?
Sí,
és un exemple.
Ja
ho sé que és una mica ideal, però s'hauria de fer, ja sé que són utopies, sí. Però sí que podries legislar sí. I com a mínim, si no totes, una part, hauries de poder atendre una part d'aquest personal, que hi ha molt d'hotel que ho fa.
Sí, però legislar, o sigui, jo entenc que la classe política ja li queda una mica gran amb molt de respectes i quan els propis sindicats a l'hora de negociar, ara tiraré una mica de pedres al damunt, però és que jo no estic contenta amb el nou conveni d'hostaleria que m'ha aprovat recentment, o sigui, té moltíssimes mancances, moltíssimes, o sigui, ha sigut molt poc agosarat i molt poc... reivindicatiu,
no?
Sí, realment, o sigui, havia un marge molt gran per barallar moltíssimes condicions que s'havien de millorar sí o sí i ens hem quedat en els mínims dels mínims, o sigui, crec que és un problema més de consciència de classe i més de que realment les treballadores i els treballadors ens hauríem de posicionar més fèrreament davant d'aquest tipus d'injustícies per obligar tant als sindicats com a la classe política a que donessin passes envers la defensa dels drets de les treballadores i els treballadors.
Ara ja me sortiria una mica d'estem, amb perdó d'Anna Laura, però et faria una pregunta. Vols dir que UGT com a sindicat majoritari no ha oblidat que una de les seves feines primordials és precisament aquesta feina de conscienciar els seus treballadors? No només dedicar tots els esforços a negociar i pactar convenis, perquè tu negocies i pactes un conveni si darrere tens una força, però no has d'oblidar que aquesta força també te l'has de treballar i que l'has de conscienciar i que l'has de fer també possiblement evidenciar quins són les mancances i els problemes greus que tenen.
Sí.
És una mica
retòrica,
eh?
Sí, no, si t'agraeix, perquè o sigui, com una organització està clar que els objectius estan molt clars. Per jo... Des de dins estic veient com hi ha un problema més a la base, com que la classe treballadora està perdent aquesta, aquesta ideologia de lluita, de reivindicació, de, no? O sigui, tenim problemes per tenir delegades i delegats als diferents empreses i bueno, i és veritat que és com que, no sé, aquests drets que sembla que els hem assolit i que ja estan i els donem per fet...
I que els estan perdent a marxes forçades,
correcte,
si anem endarrere.
I no estem, i no, a més, no estem evolucionant al ritme que hauríem d'evolucionar. O sigui, ara, aquest matí estava parlant amb tres treballadores que han canviat de l'hostaleria al sector de, un altre sector de serveis, de supermercats i demés, estaven molt contentes perquè lliberaven un dia a la setmana.
Clar.
I estaven molt contentes.
Perfecte, idò, amb això, amb aquesta, després d'aquest diàleg, jo ja només em queda preguntar-vos, arran d'això que estàvem en el sector turístic, què us pareix que és Espitiuses apostin pel turisme familiar a Sewell Travel Market de Londres? Ai, per favor, Esperança, podràs contestar?
Crec que sí, perquè és que avui quan has enviat els temes me mirava, aquest, sobretot aquest, i me'l mirava i me'l tornava a mirar i pensava... amb tot això que surt de la intel·ligència artificial, vols dir que tu ets un tècnic de turisme que dius, mira, ara hem d'enviar els polítics a Sewell Travel Market de Londres i els hi hem de fer una campanya que quedi guapa. I clar, tu, jo m'ho apuntava, què tenim a Eivissa? I clar, tu tens que a Eivissa tenim un turisme de discoteca, un turisme jove, de clubes, de droga, de saturació de molts de mesos, amb falta de recursos, no tenim aigua, no tenim ni no sabem on dos fems, les platges cada vegada més brutes, perquè tenim un sistema de depuració molt fluix, etc. Tot això li dones a la intel·ligència artificial i li dius, arregla'm això, perquè amb això no puc anar enlloc. I clar, la intel·ligència artificial diu, mira, t'has de parlar de turisme familiar, de que tot és molt sostenible, que potenciem el producte local i que estarem obert tot l'any en les millors condicions. Això és una presa de pèl. Més contradictòria crec que és impossible. Per això fa gràcia, però no fa gràcia.
No, però aquí ens ho prenem tot amb humor perquè som intel·ligents i ens ho prenem amb humor perquè si no directament què faríem, no?
Jo vaig ser regidora a l'Ajuntament de Vila de Turisme i era un dilema molt gran cada vegada que teníem, o sigui, que començaven aquesta...
No tenies intel·ligència artificial.
No, però tenia el millor tècnic de turisme del món. Vaja. El tema és que, clar, és complicat quan no tens una fulla de ruta de dir, bueno, cap a on anem, no? Perquè, clar, si les administracions i l'intel·ligència artificial volen anar cap a un indret, però les empreses que són al cap i a la fi qui marca una mica quina és l'evolució, està clar que no arribarem enlloc i les empreses privades està clar que no tenen aquest sentit tan romàntic que tenim nosaltres de què és el que volem d'Eivissa.
Exacte, no els tenim aquí, en aquestes tertúlies, per debatre. Però sí que us tenc a vosaltres i us haig d'agrair moltíssim que hi sigueu. Setmana rere setmana és un plaer parlar amb vosaltres. De Cire Ruiz, Mostazo, Esperança Marí, un luxe absolut i tornau a embolar.
Gràcies a vosaltres.
12:41, fem una aturada molt curteta a passar publicitat i de seguida en tornar a connectar amb en Formentera, que ja tenim en Pepo Rubio esperant. Fins ara.
TV3 Ràdio és entreteniment. La informació més propera en les edicions insulars dels informatius d'IB3 Ràdio. Quan falta un quart per les 9, a l'informatiu matí pots escoltar un primer repàs del que és notícia a la teva illa. I després, a les 2:30, en temps de l'informatiu migdia, el recull del que ha passat durant el matí amb les previsions pel capvespre. De dilluns a divendres, dues cites amb la informació més pròxima. Serveis informatius d'IB3 Ràdio. El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'avanç de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius.
No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí. Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va la Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur. Digues la teva. Participa amb nosaltres. Envia una nota de veu, fotografies o missatges de text al WhatsApp d'IB3 Ràdio. 646 93 45 01. 646 93 45 01. Forma part d'IB3 Ràdio. Aparta la teva visió o opinió. Participa. 646 93 45 01. Al WhatsApp d'IB3 Ràdio.
El dia a Eivissa i Formentera. Connexió Formentera.
Doncs ahir, 43 minuts, ja tornem a ser aquí. Estau escoltant El dia a Eivissa i Formentera. Estem a IB3 Ràdio. Ja tenim preparadíssim el nostre company de Ràdio Illa, el periodista Pepo Rubio, preparadíssim, com us dic, per explicar-nos tot allò que ha estat notícia a Formentera en aquests últims dies, des de que no hem parlat amb ell. Pepo Rubio, com estàs?
Molt bon dia. Jornada assolellada a Formentera, poc més de 20 graus i bufa, això sí, amb certa intensitat, de l'oest-sud-oest a uns 20 quilòmetres hora. Unes jornades de vent, inclús una mica de pluja durant el cap de setmana. Ara volem parlar, Laura, de benestar social, diversos capítols.
Val.
Primer de tot, acabem d'anar a una compareixença de la consellera de benestar social, la Cristina Costa, uh-huh. que ha abordat el tema de la crisi a la residència. Uh-huh. Recordem que els darrers dies hem hagut d'informar, doncs, primer, que es va sortir de les instal·lacions sense supervisió una usuària del centre, que sí. bé, va ser feliçment trobada al cap de poca estona i en bon estat i tal, desorientada, però bé, uh-huh. però en bon estat de salut. Uh-huh. I d'altra banda, també hem tingut constància, doncs, que la Inspecció de Treball havia fet una visita en aquest centre i havia aixecat bé, doncs, un requeriment sol·licitant, doncs, algun parell de correccions, una d'elles, doncs, que es deixessin obertes les portes d'emergència per si efectivament hi ha un incendi o similar perquè es pugui sortir de la instal·lació, i d'altra banda, doncs bé, també una diligència per reclamar informació. Tot això ha donat lloc a crítiques molt dures per part de UGT, que és un dels sindicats que representa el personal sociosanitari del centre, i també, d'altra banda, crítiques des de l'oposició, tant gent per Formentera com el conseller no adscrit, com el grup socialista. Teníem nosaltres en Rafa Ramírez, que és portaveu d'aquest partit de l'oposició. Molt bon dia, conseller.
Molt bon dia.
A veure... Sí que avui la consellera Costa ha dit que es convocarà una sessió del Consell de Participació de la Residència, que és el que vostès venen sol·licitant des de ja fa dies. Com valora, doncs, aquest anunci?
Bueno, pues lo que valoramos es que después de un año que lleva la residencia, que es un espacio donde se debería tener cierto mimo por los usuarios, por el perfil de usuario y por lo que nos ha costado tenerla y por el servicio que presta, después de esto nos parece que es tarde, ¿no? Estamos, la consellera la semana pasada, o el equipo de gobierno la semana pasada, negaba que hubiese ningún problema en residencia, pero hemos visto que durante este año pues han pasado tres directores, hay un conflicto laboral abierto que no se cierra, hay el 36% de los trabajadores sociosanitarios están de baja, la Inspección de Trabajo tiene que decirle a la residencia del Consejo Insular que no se puede cerrar una puerta de emergencia con llave, o sea, fíjense qué locura, o que necesita tener un procedimiento de riesgos laborales bien elaborado o riesgos psicosociales de los trabajadores. Bueno, pues esto está siendo, lo único que denota es un caos en cuanto a la gestión que lleva ya durante un año.
Bé, d'altra banda, vostès sol·licitaven la dimissió de Costa, ara que, doncs, finalment ha anunciat aquesta convocatòria del Consell de Participació. També ha anunciat, doncs, que consultarà amb Prevenció de Riscos Laborals, doncs, alguns aspectes per intentar millorar la situació de la plantilla sociosanitària de la residència. No sé si encara sol·liciten aquesta dimissió.
Bueno, yo creo que ya no se solicitar está encima de la mesa, no se ha resuelto nada, que la consellera, que lleva una semana desaparecida después de esta petición que hemos hecho, al cabo de una semana cuente que reconozca que hay un problema, el problema lleva asistiendo en la gestión durante un año, o sea, es decir, bueno, si ha tardado un año en darse cuenta, ¿cuánto tardará en aplicar medidas correctoras? ¿Otro año? ¿Dos? No existe la capacidad. No ha tenido cintura política, no ha tenido cintura para sentarse con los trabajadores ni con los sindicatos y tan sencillo como dejar de imponer un horario que que bueno, que es para ellos era antiestrés y lo único que está generando son problemas, ¿no? Es decir, no hay esa capacidad de gestión, con lo cual, pues si no es una dimisión, sí que debería haber una reestructuración de equipo de gobierno, quitarle esta competencia a la consellera y asignarle otras y cambiar de conseller por lo menos, ¿no? Es decir, no van a solucionar nada y si el tiempo de, y repito, si el tiempo de gestión es un año para darse cuenta del problema, ¿cuánto necesitamos para solventarlo?
Bé, estarem pendents d'aquest equipament que, recordam, ara mateix dona resposta a les necessitats de persones dependents, especialment majors. Són 18 els usuaris i usuàries que es troben en aquesta residència d'Esbrolls de Formentera. Escolti'm, conseller, aprofitant que el tenim aquí ja, i sense sortir-nos del tema de benestar social, el passat divendres va celebrar un ple extraordinari per ampliar el pressupost insular amb 4,1 milions d'euros. Entre altres partides, la més destacable de 3,2 milions és per, precisament, doncs, pagar aquestes entitats que es dediquen a la vetlla, a la cura dels menors tutelats pel Consell de Formentera, que recordem són gairebé uns 150 entre menors arrelats i menors migrants no acompanyats. Vostès es van abstenir en aquesta votació?
Sí, bueno, con la abstención permitíamos, entendemos que el pago es necesario, con esta abstención entendemos que ese pago se debe hacer, obviamente, que va tarde, va mal, se ha hecho mal cuando se presentó en el pleno anterior. Estaba mal dictaminado, hubo que repetir un pleno para aprobar esta cantidad. Ya van tarde porque es un pago a unas entidades sociales que son sin ánimo de lucro, es decir, que además que atienden a menores personas vulnerables, el pago hay que hacerlo. Y obviamente no podemos votar a favor, pero con nuestra abstención sabíamos que pasaba, que esta partida se aprobaba.
Bé, i d'altra banda, en el ple ordinari del mes d'octubre, vostès van impulsar una proposició que finalment va ser aprovada per unanimitat, per majoria... en aquest cas amb el vot en contra de l'equip de govern. És una proposició, diguem-ne, que incideix justament amb això, amb la tensió als menors migrants que té tutelats el Consell de Formentera, i es va aprovar, com dèiem, només amb els vots de Gent per Formentera, del Partit Socialista, l'entitat que l'impulsava, i també el conseller Nasqui, Llorenç Còrdoba, però bé, com us dèiem, amb el vot en contra de Sa Unió, de l'equip de govern, que es trobarà, doncs, que governant haurà d'impulsar una mesura, diguem-ne, entenc jo que contracor, perquè hi van votar en contra. Aquesta mesura, doncs, proposa el repartiment interinsular dels menors que tuteli l'illa de Formentera. Com aniria això, conseller?
Bueno, el gobierno de España ha elaborado un decreto en el que lo que se propone es la inmigración es un problema. Es un problema de país, o sea, no puede ser un problema solo de una comunidad autónoma, ¿no? Es decir, esto está claro. Yo creo que este relato ya lo entiende todo el mundo. Se ha aprobado un Real Decreto donde hay un reparto entre comunidades autónomas de los menores que llegan en situación de vulnerabilidad, que obviamente es justo porque una sola comunidad autónoma no puede atender el 90% o el 70% del grueso de los menores que llegan solo por un punto geográfico. Es un problema de Estado, es un problema de Europa, somos frontera sur. Y lo que nosotros proponemos es que la comunidad autónoma, en este caso el gobierno, genere una herramienta legal, ya sea una ley, un decreto ley, que proponga pues un reparto como hace el gobierno de España. Es decir, no puede ser tampoco que Formentera sea con la menor población, la isla menor población, la que más presión en cuanto a atención a menores. ¿Pero por qué? Porque no somos capaces de tratarlos como toca a los menores, no somos capaces de cumplirlo, decía la consellera. Los menores que tenemos en Formentera, en el espacio que hemos habilitado, pues apenas hacen actividades. Vale que están poco tiempo, pero la atención no es la que toca. Entonces, lo que proponemos, por un tema de justicia, de equilibrio interinsular, de solidaridad en la comunidad autónoma y por el bien de los menores, es que haya un reparto justo con una ratio parecida a la que propone el gobierno de España entre comunidades autónomas.
Era una trentena de places per cada 100.000 habitants, no?
32,6 per cada 100.000 habitants.
Molt bé. Llavors, si aplicàssim aquesta ràtio a Formentera, diguem-ne, quants quedarien sota la tutela del Consell de Formentera?
Quedarían 4, en principio. Y en un punto de contingencia, que es lo que dice el decreto, cuando se supera 3 veces, que entonces empieza en ese punto de superación de multiplicarlo por 3, este número lo multiplicamos por 3, se empieza a distribuir de forma coordinada y ponderada entre el resto de islas, pues tendríamos en el máximo, pues tendríamos 12.
Clar, 12, ja veieu que és una xifra molt diferent als gairebé 150 que ara mateix tutela el Consell de Formentera. Bé, i escolti'm, si tot i això Balears no tingués prou capacitat per atendre aquests menors, ja no els de Formentera, sinó els que arriben a tota la comunitat, segons aquesta mateixa ràtio, no?, de 32 places per cada 100.000 habitants, llavors quin seria el mecanisme a activar?
Bueno, no, és el Real Decreto que està en vigor. Es decir, por eso se produce el reparto de Canarias. No puede ser que Canarias tenga 7.000 menores a su cargo, 8.000 no sé la cifra exacta, ¿no? Pero en torno a más de 5.000 y menos de 10.000, entiendo, y que, por ejemplo, La Rioja no reciba ninguno porque no es un sitio de llegada, no está en ninguna ruta consolidada. Con lo cual, obviamente, como es un problema de Estado y es un problema es el Estado español el que firma todos los tratados internacionales de protección de menores, pues obviamente es un problema de Estado y de solidaridad entre territorios. Entonces, bueno, pues en cuanto se llega al número de contingencia, a la superación tres veces, pues esos menores que el que hace el número X más uno, ese ya empieza a ir a otra comunidad autónoma para que se garanticen sus derechos y para que se cuide de ellos.
Conseller Rafa Ramírez, del Partit Socialista, moltes gràcies.
Gràcies a tu, Pepo.
Bé, doncs ja ho veieu, avui hem parlat, doncs, en aquest cas amb un dels líders de l'oposició, doncs, de com el Consell de Formentera, la nostra institució, doncs, gestiona aquests dos col·lectius vulnerables, com són les persones majors i com són els menors que tutela. Mm. Bé, altres temes d'actualitat, també, que han marcat, doncs, l'interès general a Formentera els últims dies. Mira, els vents del dijous al vespre, déu-n'hi-do, aquest temporal de ponent, va afectar a l'Eli Sara. Així segur que no et sona, això de l'Eli Sara, però...
Sí, sí, sí. Aquell vaixell sona, que estava allà varat, veritat?
Així és, recordem, la Dana del 14 d'agost de l'any 2024 va deixar desenes d'embarcacions varades al litoral de Formentera. Una d'elles, l'Eli Sara, ho ha estat, doncs bé, fins al passat dijous, com us dèiem. És un veler imponent, déu-n'hi-do, o sigui, deu tenir uns 14-15 metres, gairebé una vintena de metres. Mm. És un veler més amb certa història, perquè el mític director d'orquestra, Bon Karajan, doncs,
sí,
va ser precisament el propietari d'aquest veler als anys 80, perquè era un aficionat a la vela, a part de les grans sinfòniques. Mm-hmm. I després doncs, va canviar d'amos fins que doncs, va arribar a les costes de Formentera. El Consell de Formentera ha fet diversos requeriments als propietaris actuals de l'Eli Sara perquè retirassin l'embarcació. No li van fer ni cas i allà ha quedat l'embarcació. S'han anat retirant totes, a vegades amb col·laboració dels propietaris i a vegades directament al Consell de Formentera, que després, diguem-ne, passa la factura als propietaris. Mm-hmm. Però en el cas de l'Eli Sara, què passa? Doncs que estava allà al costat del Molí de Sal, en ple parc natural de Ses Salines,
sí,
entre Ses Xalanes i el Molí de Sal, no? Al sud justament de Ses Illetes.
Sí.
Estava en una zona de molt poca profunditat que feia molt complicades les maniobres, tant subaquàtiques com des de terra. Tot això ha anat demorant la retirada d'aquesta embarcació i ens hem trobat que en el temporal del passat dijous, doncs bé, els embats de la mar van ser massa i van acabar doncs per trossejar aquest iot. El Consell de Formentera va enviar doncs personal del servei de neteja per emportar-se les restes, sobretot de terra, que es podien endur, però clar, encara hi han trossos importants del barco doncs allà mateix a dins de l'aigua. El que han explicat des del Consell de Formentera és que estan esperant que amaïn una miqueta el temporal, de fet ja ha amainat, per intentar doncs, estudiar quina seria la millor manera d'acabar de retirar aquests trossos abans de que doncs, acabin per disgregar-se encara més en el litoral de la nostra illa. D'altra banda, medi ambient, n'hem parlat, tenim pendent doncs, aquesta acabar de retirar aquestes restes de l'Eli Sara. Salut! La passada setmana es va incorporar una nova psicòloga, en aquest cas pel Centre de Salut de Formentera.
Uh-huh.
Estarà dividida, diguem-ne, aquesta nova professional de la psicologia,
sí,
entre el Centre de Salut de Santa Eulària del Riu i el de Formentera, i anirà doncs, programant les seves visites en funció de la demanda. Des de l'àrea de salut ens van dir que la idea seria doncs, que entre un i tres dies visiti els pacients de Formentera. La idea quina és? Doncs que l'IB Salut té previst doncs, incrementar aquesta atenció a la salut mental amb un nou programa que fa referència a aquest àmbit de la salut, 2025-2030, i el que es vol és no només atendre, donar resposta a les patologies psicològiques o psiquiàtriques més greus, sinó també altres patologies que, sense ser tan greus, sí que incideixen en la nostra vida diària i en la nostra funcionalitat. Problemes de son, angoixa, inclús depressions. Doncs ella és Guadalupe Coll Bellido, la nova psicòloga que treballarà en el Centre de Salut de Formentera a demanda i sempre per via del vostre metge de família, el metge de capçalera. I ja per acabar, el 12 d'octubre, el dia del Pilar, hi havia un pronòstic meteorològic advers,
sí,
es va haver d'ajornar la cursa de sa pujada, que es va celebrar aquest diumenge, la veritat, tampoc públic, la gent no li deuria anar bé aquesta nova cita, 27a edició ja de la cursa de sa pujada, més d'una cinquantena d'inscrits, i atenció, els guanyadors, dos locals,
molt bé.
Maria Mayans en les fèmines, i també del grup esportiu Espalmador, Martí i Joan. Els dos sumen ja dos pujades a la Mola en el seu palmarès. En Martí, a més, que està culminant un any doncs, per emmarcar, ja que es van portar al mes de març la Fart Llarga, de gairebé 80 quilòmetres, i fa un parell de setmanes també va aconseguir podi a l'Eivissa Trail Marathon. Doncs ja veieu, cap de setmana d'esport, també a Formentera, en el marc d'aquestes festes del Pilar de la Mola.
Molt bé, molt bé, i d'enhorabona en aquests dos atletes. Ja deia jo que em sonaven els noms, que ja són uns habituals del podi.
Sí.
Pepo, moltíssimes gràcies.
Sí, sí. Salut, una abraçada.
Fins la setmana vinent, moltíssimes gràcies.
L'agenda.
Dotze i 58 minuts i ja enfilem el final del programa d'avui. Per això ja tenim aquí a la nostra companya, Ana Nieves García Galvez. Molt bon dia de nou.
Bon dia, Laura.
Avui obrim agenda cultural amb dues propostes. La primera ens porta, mira, precisament fins a Formentera per assistir a la inauguració de la mostra Flors d'Ametller.
Sí, la sala d'exposicions Ajuntament Vell de Sant Francesc acull aquesta mostra col·lectiva de pintures. La inauguració és aquesta tarda a les 7 i l'exposició es podrà visitar fins el dia 22 de novembre en horari de matí i de tarda.
I de Formentera agafem el ferri, venim cap a Eivissa, concretament un anam fins a Cala de Bou perquè continua el curs d'escriptura creativa per a persones adultes a la biblioteca.
Sí, es tracta d'un espai per escriure allò que els participants senten. El curs està dirigit per Ana Lucía Agüedo i té lloc cada dilluns del mes de novembre entre les 6 i mitja i les 8 de la tarda. Per participar és necessari inscriure's prèviament.
I doncs quedem amb aquestes dues propostes, Nieves. Moltíssimes gràcies.
Fins demà.
Fins demà. I en aquests últims segons del programa aprofitem per felicitar en Tim Rice, que és un autor britànic de lletres per musicals i conductor de ràdio, de televisió, que va néixer tal dia com avui de l'any 1944 i que avui fa 81 anyets. Avui el felicitam amb aquesta cançó que és Don't Cry For Me Argentina, de la qual és l'autor, i escoltam la versió d'aquest tema que va fent a Sidney O'Connor. El felicitam amb aquesta veu preciosa d'en Sidney O'Connor i nosaltres tornem demà puntuals a les 12 i 4 minuts aquí a IB3 Ràdio. Fins demà. Looking out of the window, staying out of the sun. So I...